La una us parla Anna Gasol. Primera intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general. El focus l'ha posat sobretot en la crisi energètica i social i en aquest context Aragonès ha anunciat un pla anticrisi dotat amb 300 milions d'euros. Ens ho explica la nostra companya, Mont Carvajal, en directe des del Parlament. Bon dia.
Bon dia, el president Aragonès ha detallat com es distribueixen els 300 milions d'euros per afrontar l'encariment de la vida. Ampliació de la T jove de 24 anys actuals fins als 30 anys. Increment del 50% del bo social tèrmic que rebran 100.000 famílies aquest hivern. I ajuts de lloguer per a joves de fins a 36 anys. Seran 250 euros per persona cada mes segons ingressos i preus de lloguer. I per l'any vinent, 100 euros per alumne d'entre infantil 3 fins al quart d'ESO. Són 973.000 persones. Aragonès ha dit que són els primers 300 milions, però que n'hi haurà més.
Uns primers 300 milions d'euros per fer front a les conseqüències de la inflació, per fer front a la pèrdua de poder adquisitiu del conjunt de la ciutadania. En moments com l'actual hem de demostrar que estem al costat de la gent, hem d'acompanyar tothom per fer front a les conseqüències de l'augment de preus, sense perdre en cap moment la vocació transformadora que ens caracteritza.
Aragonès ha dit que està molt satisfet de la feina feta per tots els consellers i que s'ha executat el 40% del pla de govern i que avança a bon ritme. Ara ha començat a explicar la seva proposta per fer un referèndum sobre la independència que passaria per un gran acord de país.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I Salut confirma que l'última setmana han baixat en 15 els ingressats per Covid-19, de manera que hi ha un total de 377 hospitalitzats. D'aquests, 12 estan greus a les UCIs, una persona menys respecte de la setmana anterior. També s'han confirmat 6 morts, la majoria de més de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 45. I denúncies reiterades dels veïns de Sant Rafel del Riu, municipi del País Valencià, i dels municipis propers com Ulldecona, al Montsià, per les contínues molèsties causades pels canons anticalamarsa. Asseguren que fa un any que funcionen sense permís. La Plana Ràdio, Víctor Montecino.
En el cas de Sant Rafel del Riu, els canons detonadors funcionen des de la tardor de 2020 i el veïnat de la zona ha denunciat reiteradament que estan cansats de la contaminació acústica i el malestar que els provoquen amb forts sorolls de nit i de dia i cada pocs segons. El senador Carles Mulet ha demanat al govern espanyol que sigui taxatiu amb qui se salte la normativa i demana permisos quan s'enfronta a sancions després d'haver jugat amb la salut del veïnat.
Davant de la corroboració de que no s'ha fet res per part de l'administració, que són coneixedors de manera reiterada d'aquesta activitat, exigim una vegada més que se posi fre, que se comenci a sancionar aquesta activitat i que també tingui un efecte dissuasori per a que ningú ho torni a intentar.
Segons assenyala Compromís, la comunicació de la instal·lació del sistema de protecció anticalamarsa per part de l'empresa de cítrics es va fer el 10 de febrer d'enguany.
I localitzen el cadàver d'un home surant al riu Ebre, a l'altura d'Amposta. La troballa l'han fet dos estudiants de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació. Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc i han obert una investigació per aclarir les causes de la mort i la identitat de la víctima. I pel que fa al temps, avui hem tingut un matí amb sol, però a la tarda arribarà un vent humit i apareixeran els núvols baixos al vessant nord del Pirineu, sobretot. Això ens portarà un cel canviant. I no es descarta una mica de pluja o neu al vessant nord, amb la cota al voltant dels 2.000 metres i algun ruixat dispers cap al nord-est. Les temperatures ascendiran lleugerament, les màximes es mantindran al voltant dels 20 graus.
Notícies en xarxa. Amb Martí González.
Dimarts 27 de setembre de 2022, això avui l'enjoc. Parlarem, evidentment, de la Lliga ACB, que comença demà, arrenca demà amb un partidàs entre el nouvingut, el bàsquet Girona, que torna a l'elit del bàsquet català, a l'elit del bàsquet espanyol, després de 14 anys, un bàsquet Girona que rebrà ni més ni menys per arrencar aquesta primera jornada d'ACB el vigent campió, tant de la Lliga ACB com de la Supercopa d'Espanya aquest cap de setmana passat, quan va derrotar el Barça a la final. El Real Madrid, que visitarà Fontajau, com dèiem, a partir de demà. Avui en farem la prèvia, parlarem amb un exjugador de la Casbayo Girona, recordem del 2007-2008, d'aquella Casbayo que fa 14 anys que, com dèiem, va desaparèixer i va deixar sense equip gironí, sense equip de Girona, a l'elit del bàsquet estatal. Avui en parlarem amb Román Montañés. Parlarem de bàsquet, però també parlarem de futbol sala, de waterpolo, de futbol i molt més, tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Cruzell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
Comencem parlant del Barça, que confirma les lesions d'Araujo, que passarà pel quiròfan, Memphis i De Jong, a més de la de Koundé.
El central francès, Jules Koundé, el bíceps femoral de la cuixa esquerra i sembla complicat que arriba el doble enfrontament de Champions contra l'Inter de Milà i el clàssic contra el Real Madrid del dia 16 d'octubre a 16:45. El cas més greu, però, és el del central uruguaià Ronald Araujo, que va patir el primer minut del partit amb la seva selecció una evolució del tendó de l'adductor de la cuixa dreta i, finalment, ha decidit operar-se.
Demà mateix viatjarà Araujo cap a Turku, a Finlàndia, on serà intervingut pel doctor Lasse Klempainen, per una lesió que el deixarà fora, amb tota probabilitat, també, del Mundial de Qatar del novembre, i veurem si pot tornar a jugar amb el Barça abans que acabi aquest 2022. Tot apunta que el veurem als terrenys del torneig, als terrenys de joc a partir de gener. I també han tornat lesionats els dos neerlandesos, Frenkie de Jong i Memphis Depay.
El migcampista té una elongació al semitendó dinós de la cuixa esquerra, mentre que el davanter pateix una lesió al bíceps femoral, també de la cuixa esquerra. De moment són baixa tots dos i la seva evolució marcarà la disponibilitat.
Veurem la lesió que pateix Memphis Depay. Sembla que la de Jong és més lleu. Avui se la juga, per cert, encara parlant de seleccions masculines de futbol, la selecció espanyola, amb 4 catalans i 6 jugadors del Barça, a Portugal.
El combinat estatal s'enfrontarà a 8:45 contra Portugal amb una plaça a la final de la Final Four de la Nations League en joc. Espanya ve de perdre contra Suïssa i Luis Enrique ha decidit descartar per al partit d'avui el central del Barça, Eric García, a més de César Azpilicueta.
Per tant, que Eric García descansa és bo pel Barça perquè, com dèiem, s'ha quedat sense dos centrals. Els dos dels seus centrals, Jules Koundé i Ronald Araujo, lesionats amb les seves respectives seleccions. En bàsquet, el Força Lleida guanya el segon trofeu a Andorra Capital.
Els lleidatans van superar ahir en l'anada de la final de la 23a Lliga Catalana l'EP Or al Morabanc Andorra per 84-86. Aquest dijous, a la capital del Segrià, tindrà lloc la tornada d'aquesta final que el Lleida no guanya des del 2012.
Veurem com acaba. En rem, el banyolí Aleix García guanya la plata al Mundial de la República Txeca.
El remer de Serinyà va aconseguir el subcampionat mundial juntament amb el seu company, el gallec Rodrigo Conde, quedant només per darrere de la parella francesa.
I avui en parlarem amb l'Aleix García d'aquesta plata i de nous projectes amb la mirada posada en la cita olímpica de París 2024. En waterpolo avui es disputen partits de quarts de final de la Copa Catalunya masculina i femenina.
En categoria femenina es decideixen els primers semifinalistes amb l'enfrontament entre el Catalunya i el Sabadell, el Mediterrani i l'Atlètic Barceloneta, i el Mataró contra el Sant Andreu. Els tres partits començaran a 8:45 del vespre i a la masculina es juga l'anada dels quarts entre el Barcelona i el Catalunya i la tornada amb l'empat a l'anada entre Terrassa i Mediterrani.
I estarem pendents i en farem la prèvia d'aquests partits de quarts de final de la Copa Catalunya, de waterpolo, i un últim punt en futbol sala, el Mataró Futsal disputa avui la tercera ronda, partit únic de la Copa del Rei.
El conjunt mataroní es veurà les cares contra l'Urbanizaciones Grupo OSA Balear a partir de les 8 del vespre.
Dimarts 27 de setembre comencem parlant de futbol. Ho explicàvem la setmana passada, ho explicàvem a l'inici, i ahir el Barça va confirmar les lesions d'Araujo, Memphis i De Jong. També es va lesionar, recordem, amb la seva selecció el central francès Jules Koundé, el bíceps femoral de la cuixa esquerra. Veurem quant de temps estarà de baixa i si arriba o no. Tot sembla que indica que complicat el doble enfrontament de Champions contra l'Inter de Milà i el clàssic contra el Real Madrid el dia 16 d'octubre, diumenge 16 d'octubre a 4:45 de la tarda. El més greu, però, és el del central uruguaià Ronald Araujo, que va patir al primer minut de partit en la seva selecció una avulsió del tendó de l'adductor de la cuixa dreta i finalment ha decidit passar per quiròfan. Demà mateix viatjarà cap a Turku, a Finlàndia, on serà intervingut pel doctor Lasse Lempainen, el finlandès, per una lesió que el deixarà fora amb tota probabilitat del Mundial de Qatar del novembre, i veurem si pot tornar a jugar amb el Barça abans que acabi aquest 2022. I també han tornat lesionats els dos neerlandesos del Barça, Frenkie de Jong i Memphis Depay. El migcampista té una elongació al semitendinós de la cuixa esquerra, mentre que el davanter pateix una lesió, sembla una mica més greu que la de Frenkie, al bíceps femoral, també de la cuixa esquerra. De moment, tots dos són baixa i veurem quan poden tornar als terrenys de joc. La seva evolució, com marca el comunicat, marcarà la seva disponibilitat. Aquesta aturada, per tant, que ha sortit molt cara al Barça, 4 lesions confirmades, esperem que no n'hi hagi més. Avui la selecció espanyola, amb 4 cadans i 6 jugadors del Barça, un d'ells Jordi Alba, autor del gol en la derrota del comitè estatal de dissabte contra Suïssa, i sense Eric García, que ha estat aquest matí mateix l'ha descartat Luis Enrique per jugar avui contra Portugal. Juga, com dèiem, Espanya contra Portugal, partit a Caro Creu per ser o no a la final a 4 de la Nations League. Escoltem el seleccionador espanyol, exentrenador també del Barça, Luis Enrique.
Tenemos tres precedentes recientes de jugar contra Portugal, en los que creo que hicimos tres buenos partidos. No fuimos capaces de ganar ninguno de ellos, tampoco nos ganó Portugal. Creo que va a seguir la misma línea. Ellos no necesitan generar tantas ocasiones como nosotros para hacer gol. Nosotros normalmente necesitamos más, pero vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno, es decir, al control y al dominio y a la posesión del balón, y a partir de ahí defenderles muy bien, porque es un equipo que individualmente es superior a muchas selecciones.
I un segon document de Luis Enrique, han estat pura la roda de premsa, quan li demanen per la fragilitat defensiva del seu equip, en especial d'un dels jugadors del Barça, avui, com l'hem descartat, de moment indiscutible per a l'Asturià, això sí, el central de Martorell, Eric García. Escoltem Luis Enrique.
Creo que la línea más potente que tengo es la defensa. No la más débil, como entendéis vosotros, la más potente. Porque aquí no hay una línea simplemente que tiene que defender. Defiende todo el equipo, desde los puntas, los medios y los defensores. Y para atacar, no atacan solo los delanteros. No es que los delanteros se quedan allí fumándose un cigarrito y esperando que les llegue el balón. No. Aquí ataca Unai Simón el primero. Con lo cual creo, sin ninguna duda, que la línea más fuerte que tengo es, muy a diferencia de lo que penséis vosotros, la línea defensiva.
Luis Enrique ha estat pura en roda de premsa, com sentíem. Avui a 9:45 del vespre, Portugal, Espanya, i al cap de setmana que ve ja torna a la Lliga de la primera masculina, dissabte a 9:00, Mallorca-Barça, diumenge a 14:00, Espanyol-València, i a 7:15, Girona-Real Societat. I també tenim horaris de les tres properes jornades. Dissabte 8 d'octubre, el Girona jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid, i diumenge 9:00, l'Espanyol ho farà al camp del Cádiz, i el Barça rebrà a l'Spotify Camp Nou al Celta. El dissabte 15, a 14:00, Girona-Cádiz, i diumenge 16:00, com dèiem, el clàssic Madrid-Barça, i a 4:15 de la tarda. L'Espanyol també rebrà diumenge 16 a 6:45 al Valladolid, i la següent ja serà intersetmanal. Dijous 20 d'octubre jugaran els tres catalans, a 7:00 Almeria-Girona, a 8:00 Osasuna-Espanyol i a 9:00 Barça-Vila-Real. Això serà dijous 20 d'octubre. Tot això, el Barça, recordem que també té tres partits de Champions a l'octubre. El doble enfrontament contra l'Inter de Milà, el dimarts dia 4 a casa i la setmana següent dimecres 12 a Itàlia, i el dimecres 26 de nou a l'Spotify Camp Nou contra el Bayern de Munic, just després de rebre el diumenge 23 a l'Athletic Club de Bilbao. Això pel que fa al futbol. En bàsquet, ahir l'ICG Força Lleida va superar el Morabanc Andorra 84-86 a l'anada de la final de la 23a Lliga Catalana a l'Eport. Els lleidatans es van endur, gràcies a la victòria a terres andorranes, el segon trofeu Andorra Capital, i haurà de rematar la feina dijous en dos dies a casa per guanyar de nou aquesta Lliga Catalana a l'Eport, un títol que no aconsegueixen des del 2012. Les Lligues Catalanes 2022, que es van definint, i la Lliga ACB, amb quatre equips catalans, recordem, en competició 14 anys després, que arrenca ja demà mateix i ho farà amb el nouvingut, el Bàsquet Girona, que ahir va confirmar la inscripció del president propietari jugador Marc Gasol i que ni rep ni més ni menys per començar que el vigent campió d'aquesta CB i també de la Supercopa Espanyola diumenge passat contra el Barça, el Real Madrid. Aquest mateix matí hi ha hagut roda de premsa prèvia amb el tècnic del conjunt gironí, un altre vell conegut que torna a la CB, Aito García Reneses. Aquí a l'Enjoc hem analitzat aquesta arrencada de CB amb un exjugador històric com Román Montañez, jugador d'aquella que es va a Girona amb Marc Gasol a les seves files i també històric jugador del Manresa. Per a Montañez, el Girona tindrà moltes coses a dir.
Bueno, anem a veure. Girona ara mateix està carregada d'il·lusions, no? D'il·lusions de tornar a la CB amb el que va costar la temporada passada a pujar de l'Eport en una Final Four a Girona que va ser tot un èxit i amb un president que per fi ja pot ser també jugador, que és Marc Gasol, i jo crec que hi ha molta confiança en el projecte, a la banqueta un entrenador com Aito García Reneses. Jo crec que aquesta altra temporada, jo crec que els jugadors que han vingut nous s'han anat adaptant.
Més enllà d'aquest Bàsquet Girona-Real Madrid, que obre demà, com dèiem, la jornada, Montañez també ha donat el seu punt de vista dels altres equips catalans de CB. Primer, evidentment, el seu Manresa.
La renovació de Pedro bàsica, per continuar amb la mateixa línia, un equip que té les idees molt clares a l'hora d'atacar i a l'hora de defensar, un equip que jugarà molt ràpid, que jo crec que les incorporacions segueixen una mica la línia dels jugadors que hi havia l'any passat com a característiques, tot i que, clar, són jugadors diferents, però ja s'ha vist en aquesta pretemporada que serà un equip molt guerriller, serà un equip molt dur de guanyar i que posarà un ritme frenètic. I, a més, jo crec que ha fet incorporacions molt, molt interessants.
Això pel que fa al Manresa i també sobre el Barça, que ve de perdre diumenge, recordem, a la pròrroga, a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Madrid, i de la Penya, que ve de ser tercer l'any passat a l'ACB. Escoltem Román Montañez.
Està clar que el Barça adopta a tots els títols. Va perdre la pròrroga a la Supercopa, però ja es va veure una mica, no? I, a més, va perdre la Supercopa sense Mirotić, sense Higgins, sense Satoranski, doncs encara no segurament al seu 100%. Jo crec que serà un equip que, vulguis o no, ha d'estar per guanyar tot. I la Penya anem a veure, no? Jo crec que ha canviat relativament poc l'equip, incorporacions interessants, com el tirador, com Gay, com Melesson, que crec que pot ser una sorpresa positiva per la Penya, després d'arribar d'Obradoiro, i crec que és un equip que ja crec que està afiançat en aquestes posicions de play-off. No sé si serà capaç d'igualar la temporada passada a nivell de classificació, però jo crec que serà un equip molt tenir en compte i que donarà sorpreses.
Demà arrenca, com dèiem, una temporada històrica per al bàsquet català, amb quatre equips catalans a la CB, Barça, Joventut, Manresa i Girona, que obre, recordem també, la primera jornada de demà a Fontejau, rebent tot un Real Madrid. Dijous, el Baxi Manresa rep el Lenovo Tenerife, el Nou Congost, i divendres el Barça visita la pista de la Gran Canària i el Joventut rebrà el Bilbao Bàsquet. Recordem també que hi haurà tres catalans també a la Lliga Femenina, Esperoni Girona, Cadí la Seu i Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc. Parlem ara de waterpolo. Es va definint el quadre final de les Copes Catalunya femenina i masculina. En categoria masculina, avui a les 9 de la nit, anada dels quarts de final entre el CNB, el Club Natació Barcelona, i el Club Natació Catalunya. Qui guanya aquesta eliminatòria s'enfrontarà contra el vencedor del Sabadell Sant Andreu, amb avantatge per als vallesans, que van guanyar a l'anada 16-10. La tornada serà demà. I a l'altra banda del quadre, demà s'enfronten per primera vegada a l'anada l'Atlètic Barceloneta i el Centre Natació Mataró, mentre que avui es decidirà el primer semifinalista que sortirà del duel entre el Club Natació Terrassa i el Club Esportiu Mediterrani. L'enfrontament començarà a 8:45 del vespre. I en categoria femenina, també en aquesta Copa Catalunya, aquest vespre es juga la tornada dels quarts de final entre el Mataró i el Sant Andreu. Serà la primera vegada que el Centre Natació Mataró es jugui amb tota la plantilla disponible. I ja sense Marta Bach, recordem, retirada, que va deixar el waterpolo, avui per primer cop veurem el que pot donar de si el potencial ofensiu de l'equip de les mataronines, amb Sílvia Avegno, Rita Kestelli, Simone Van de Kratz i Ani Espar. En té més detalls de Mataró Ràdio, Josep Maria Espar.
Avui és dia de partit a la piscina olímpica del Centre Natació Mataró. A partir de 8:45 del vespre, l'equip absolut femení del club juga el seu primer partit oficial de la temporada com a local. Les mataronines venen de jugar dissabte el primer duel de la temporada a la Pere Serrat de Barcelona contra el Sant Andreu. Un partit que va servir com a presa de contacte i que va afrontar amb baixes, guanyant-lo per 5-7, amb parcials d'1-2, 2-4, 2-0 i 0-1. Des d'ahir, la plantilla mataronina ja està al complet amb l'arribada d'Anny Aspar, Vivian Sevenich i Simon van der Kratz. El tècnic, Dani Ballart, espera veure un Mataró més resolutiu en la tornada d'aquesta eliminatòria de Copa Catalunya davant el conjunt barceloní.
Així que avui segurament veurem un altre Mataró, un millor Mataró, degut a que l'Anny, la Vivian i la Simon es van reincorporar ahir en els entrenaments, i això fa doncs, que el coneixement de l'equip i de l'estil de jugar doncs, vagi més amunt, i a l'hora de fluir, fluirem molt millor.
Qui sí que va debutar dissabte a Barcelona van ser la italiana Silvia Avenyo i la hongaresa Rita Castelli, que es van estrenar amb un gol en el seu primer partit oficial. La màxima golejadora del Mataró amb 2 gols va ser la nova capitana de l'equip, Clara Cambrai.
Gràcies, Josep Maria. També avui es juga el partit d'anada d'aquests quarts de final entre Mediterrani i Barceloneta, també en categoria femenina, mentre que també es decideix amb el partit de tornada l'enfrontament entre el Club Natació Catalunya i el Club Natació Sabadell. A priori, amb molt avantatge per a les vallesanes, que ja van guanyar 23-5 a l'anada. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo, bon dia.
Bon dia. L'Estalpul Natació Sabadell, un dels clars candidats al títol, disputa aquest vespre la tornada dels quarts de final de la Copa Catalunya de waterpolo femení. Després de superar ja en el primer partit de l'eliminatòria el Catalunya per 23-5 a Can Llong, avui a Can Toda, a 8:45 del vespre, toca l'intranscendent segon enfrontament de la sèrie. Les de David Palma tenen més que encarrilat el passi a les semifinals. De fet, ahir mateix, 3 de les jugadores de l'equip sabadellent que estaven a Sevilla, a la Gala Nacional de l'Esport, duta a terme a Dos Hermanes. Eren Judit Forca, Maica García i també una de les noves incorporacions d'aquest estiu, Paula Leyton. Pel que fa a les altres eliminatòries d'aquesta Copa Catalunya, només s'ha jugat el primer partit del Sant Andreu 5, Mataró 7. Falta la tornada i sobretot els dos partits entre avui i demà del Mediterrani Barceloneta i del Rubí Terrassa. La final a 4 es durà a terme aquest cap de setmana a les instal·lacions del Montjuïc a Barcelona, la final prevista per diumenge a les 3.
Set minuts i mig i arribarem a 2:45. Continuem a l'enjoc en Futbol Sala. Avui dia de Copa del Rei. En aquesta segona ronda de la Copa del Rei de Futbol Sala hi participen els 20 equips classificats a la primera i els 8 exempts. Un d'ells és el futsal Marlex Mataró, que vol, com a mínim, igualar la seva millor participació a la Copa, aconseguida l'any 2020, quan va perdre, recordem, en els 16ens de final contra l'Indústria Santa Coloma, un dels equips dels dos equips catalans que hi ha a la primera divisió masculina. Tornem a Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El futsal Marlex Mataró juga aquest vespre el partit de la segona ronda de la Copa del Rei. Després de quedar exempt de la primera, avui l'expedició mataronina es desplaça fins a Mallorca per jugar davant l'urbanitzacions Grupo Osa del Llucmajor. El conjunt balear, que milita a la tercera divisió de futbol sala, ve de guanyar el Mislata 1-0 en el partit de la primera ronda. Un desplaçament complicat per un equip no professional. L'expedició mataronina marxa avui a les 5 de la tarda i torna a les 11 de la nit. Ho farà amb les baixes per lesió de Pol Tolrà i Llibert Canal i 3 baixes més que no es poden desplaçar per motius laborals. Un dels que sí que es desplaça és Miquel Soler, que explica que el club té opcions als equips inferiors per plantar cara i tornar amb la classificació.
Si no pot anar tota la plantilla, tenim un filial de qualitat, juvenils, vull dir, gent anirem segur, es competirà i es farà un gran partit. Això de sobres, més els que estiguem del primer equip.
En el record dels aficionats del futsal, l'any 2020, l'any de la pandèmia, la disputa dels 16ens contra l'Indústria Santa Coloma. Per arribar-hi, va derrotar en la primera eliminatòria. El Bellesport de l'Hospitalet va quedar exempt de la segona i va guanyar la tercera ronda al Ribes de Madrid d'una categoria superior. Un bon resultat a la Copa serviria per reconduir l'inici de la competició de Lliga, on el futsal Marlex Mataró no ha començat gaire bé. Derrota a casa contra el Cerdanyola i empat a la pista del Ripollet, que el deixen de moment lluny de les places de playoff d'ascens a la segona divisió.
Gràcies, Josep Maria. I un últim apunt abans d'acabar. El pobletà Eugeni Rosselló ha anunciat el nou repte que vol assolir. Es tracta del Camino Non-Stop, amb el qual el corredor d'Ultrafons vol fer corrent els 780 quilòmetres i 10.884 metres de desnivell positiu del camí de Sant Jaume Francès i superar l'actual rècord, que es troba en 6 dies, 10 hores i 15 minuts. Veurem si ho aconsegueix. En té més detalls de Ràdio 3 amb el José Vergés.
La travessia començarà aquest dissabte 1 d'octubre des del poble francès de Saint-Jean-Pied-de-Port, prop de la frontera amb Navarra. La destinació final serà, evidentment, Santiago de Compostela, on Rosselló hauria d'arribar com a màxim al matí del proper divendres 7 d'octubre si vol batre el rècord. El trajecte de Rosselló es podrà seguir en directe minut a minut. Aquest serà, sens dubte, una de les proves més dures a la que l'atleta de 41 anys haurà de fer front. De fet, el pobletà correrà uns 133 quilòmetres diaris i només podrà avituallar-se cada 60. A més, durà a terme el repte sense acompanyament. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh,
fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa celebra el 25è aniversari. Omplint carrers, places, teatres i equipaments amb més de 70 propostes de música, arts escèniques i cultura popular. Ens acompanyes?
25ª Fira Mediterrània de Manresa, del 6 al 9 d'octubre. Entrades a la venda i més informació a firamediterrania.cat.
Propostes en xarxa.
Sabeu què és un rebec? Jo us explico que ho acabo d'aprendre. És un antic instrument musical molt típic de l'edat mitjana i el Renaixement. Ens queda lluny, però imagineu-vos una mena de violí amb una forma més arrodonida que es tocava amb un arquet curt i corbat. La Celler de Ter ja té a punt la quarta edició del Rebec, trobada i fira de Lutiers. La cita s'escamparà el diumenge 2 d'octubre per diferents espais d'aquesta població de la selva, on, atenció, en els últims 120 anys hi han nascut una setantena de grups musicals. Per això fa un temps se la va batejar com el Liverpool català. A la fira hi trobareu una quinzena de lutiers, tant clàssics com moderns, que vindran d'arreu del territori carregats de violins, violes, guitarres elèctriques, contrabaixos, arpes, salteris, violes de roda, bateries, instruments de percussió, de vent, i podríem continuar fent llista, però millor que ho veieu vosaltres mateixos. Així podreu aprofitar per participar a les xerrades i tallers o gaudir dels concerts i el dinar popular. Us deixo un parell d'al·licients més per si necessiteu acabar de decidir-vos. Al vespre anterior, dissabte 1, hi haurà una taula rodona amb músics vinculats al boom del rock català de principis dels 90. I una novetat, la primera fira de discos de vinil, que es farà el mateix diumenge. Diumenge 2 d'octubre, quarta edició del Rebec, trobada i fira de lutiers de la Cellera de Ter. Podeu consultar totes les activitats al web rebec.lacelleradeter.cat.
¿Sabías que...?
La Universitat de Welp ha investigat fins a quin punt són capaços d'interpretar les emocions dels gats. L'estudi va reclutar més de 6.300 persones de 85 països als que se'ls va demanar que veiessin 20 vídeos curts en línia de gats d'una col·lecció de 40 vídeos. Els vídeos mostraven gats que experimentaven estats emocionals positius o negatius. Les persones tenien més probabilitat d'endevinar l'estat d'ànim dels gats si eren dones que homes, i més probabilitats de ser veterinaris o tècnics veterinaris. Sorprenentment, ser un amant dels gats no va influir per a res.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimarts 27 de setembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 27 de setembre, demà comença, recordem, una Lliga CB històrica amb quatre equips catalans, el nouvingut Bàsquet Girona, amb el president i propietari Marc Gasol també a la pista, l'únic supervivent d'aquell desaparegut a Casbaio Girona, que va reflotar i va fundar un club, el Bàsquet Girona, el 2014, rebrà en el seu retorn a l'elit del bàsquet estatal per obrir la primera jornada al vigent campió, el Real Madrid, també vigent campió, recordem, de la Supercopa aquest cap de setmana contra el Barça. Demà, a les 9 de la nit, serà això, en parlarem amb un exjugador d'aquella Casbaio amb molta experiència ACB, com és el Román Montáñez, en bàsquet, però també rem, perquè avui parlarem amb, i felicitarem a un subcampió del món, Aleix García, que va aconseguir aquest cap de setmana passat la plata al Mundial de Rem de la República Txeca amb el seu company, el gallec Rodrigo Conde, i que ja tenen la mirada posada a la cita olímpica de París 2024. Bàsquet, rem, però també waterpolo, futbol sala i molt més, tot això l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Cusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça confirma les lesions de Ronald Araujo, que passarà per quiròfan, Memphis i De Jong, a més de la de Koundé.
El central francès Jules Koundé, el bíceps femoral de la cuixa esquerra, i sembla complicat que arribi al doble enfrontament de Champions contra l'Inter de Milà i el Clàssic contra el Real Madrid el dia 16 d'octubre a un quart de cinc. El cas més greu, però, és el del central uruguaià Ronald Araujo, que va patir el primer minut del partit amb la seva selecció una evolució del tendó de l'adductor de la cuixa dreta i, finalment, ha decidit operar-se.
Avui Araujo ja ha viatjat cap a Turku, a Finlàndia, on serà intervingut pel doctor Lasse Lempainen per una lesió que deixarà fora amb tota probabilitat del Mundial de Qatar del novembre, i veurem si pot tornar a jugar amb el Barça abans que acabi aquest 2022. I també han tornat, com dèiem, lesionats els dos neerlandesos del Barça, Frenkie de Jong i Memphis Depay.
El migcampista té una elongació al semitendinós de la cuixa esquerra, mentre que el davanter pateix una lesió al bíceps femoral, també de la cuixa esquerra. De moment són baixa tots dos i la seva evolució marcarà la disponibilitat.
Encara en futbol, encara en seleccions. Avui se la juga la selecció espanyola amb 4 catalans i 6 jugadors del Barça a Portugal.
El combinat estatal s'enfrontarà 3 quarts de 9 contra Portugal amb una plaça a la Final Four de la Nations League en joc. Espanya ve de perdre contra Suïssa i Luis Enrique ha decidit descartar per al partit d'avui el central del Barça, Eric García, a més de César Azpilicueta.
Bones notícies, per tant, pel Barça, que ha perdut dos centrals amb les seleccions, Araujo i Koundé, però que, com a mínim, Eric García no jugarà aquest segon partit amb la selecció espanyola i podrà estar disponible, per tant, pel proper partit del Barça. Dissabte, recordem, al camp del Mallorca. En bàsquet, el Força Lleida guanya el segon trofeu a Andorra Capital.
Els lleidatans van superar ahir a l'anada de la final de la 23a Lliga Catalana l'EP Or al Moravanca Andorra per 84-86. Aquest dijous a la capital del Segrià, tindrà lloc la tornada d'aquesta final que el Lleida no guanya des del 2012.
Demà comença, recordem, encara en bàsquet, la Lliga la Lliga ACB, una Lliga ACB històrica amb quatre equips catalans. El nouvingut Bàsquet Girona, amb el president i propietari Marc Gasol també a la pista, reparà per obrir la primera jornada de la competició el vigent campió de l'ACB i també de la Supercopa Espanyola, el Real Madrid, demà a les 9 de la nit. En parlarem tot seguit amb el Roman Montañez, un d'aquests exjugadors d'aquell a Casbayo Girona desaparegut ara fa 14 anys. En rem, el banyolí Aleix García guanya la plata al Mundial de la República Txeca.
El remer de Serinyà va aconseguir el subcampionat mundial juntament amb el seu company, el gallec Rodrigo Conde, quedant només per darrere de la parella francesa.
Avui en parlarem amb l'Aleix García d'aquesta plata i també de nous projectes amb la mirada posada, evidentment, en la cita olímpica de París del 2024. En waterpolo avui es disputen partits de quarts de final de la Copa Catalunya masculina i femenina.
En categoria femenina es decideixen els primers semifinalistes amb l'enfrontament entre el Catalunya i el Sabadell, el Mediterrani, l'Atlètic Barceloneta i el Mataró contra el Sant Andreu. Els tres partits començaran a 9:45 del vespre i a la masculina es juga l'anada dels quarts entre el Barça i el Catalunya i la tornada amb l'empat a l'anada entre Terrassa i Mediterrani.
En farem la prèvia d'aquests partits de tot seguit. I un últim apunt en futbol sala, el Mataró Futsal disputa avui la segona ronda, partit únic de la Copa del Rei.
El conjunt mataroní es veurà les cares contra l'Urbanitzacions Grupo Osa Balear a partir de les 8 del vespre. Ladies and gentlemen.
Dimarts 27 de setembre, comencem parlant de bàsquet. Ahir l'ICC Força Lleida va superar el Morabanc Andorra 84-86 a l'anada de la final de la 23a Lliga Catalana a l'Eport. Els lleidatans que es van endur gràcies a la victòria a Terres Andorranes al segon trofeu Andorra Capital i hauran de rematar la feina dijous en dos dies a casa per guanyar de nou aquesta Lliga Catalana a l'Eport, un títol que no aconsegueixen des del 2012. La crònica des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Un partit a més marcat en el segon trofeu Andorra Capital i on l'ICC Força Lleida va demostrar que la pretemporada està complint en escreix els objectius marcats, tot i encara tenir diverses posicions a ocupar, sobretot interiors, i sense Michael Carrera, que s'incorporarà aquesta setmana sota les ordres de Gerard Encuentra. El mateix entrenador lleidatà deixava clar que el partit contra el Morabanc Andorra en va ser un on es van complir tots els objectius estipulats abans del partit.
L'objectiu que ens plantejàvem avui era seguir creixent, no? Seguir millorant els aspectes que estem posant ara en pretemporada i intentar ser competitius, no? I crec que tots dos objectius els hem aconseguit, no? Hem seguit treballant les coses que anàvem ficant i millorant durant el partit i després crec que hem sigut molt competitius. Sí que és cert que com més típic en pretemporada, moments millors que pitjors, però content amb l'esforç i ens serveix molt per a seguir treballant i seguir confiant en el treball diari que estem fent.
En clau general, el tècnic de l'ICG Força Lleida valorava la victòria 84-86 de la següent forma, parlant també del seu rival, l'equip del Principat.
I crec que el Morabanc està molt ben treballat, no? Crec que nosaltres avui hem tirat també una mica d'èpica, no? Perquè són pocs jugadors i això sempre fa que si et veus ben, si et veus competint, no? Sempre tires una mica més, però la realitat és que és un partit de pretemporada i ja està, no? El resultat no importa. Nosaltres a pensar amb lo nostre, imagino que el Nacho pensarà el mateix i a corregir errors el pròxim dia, el pròxim entrenament.
El partit de tornada de la Lliga Catalana l'EP es disputarà el dijous a 6:45 de la tarda a l'Espai Fruita Barres Nord de Lleida.
Gràcies, Sergi. Ho seguirem. Les Lligues Catalanes 2022 que es van definint i la Lliga ACB amb quatre equips catalans en competició 14 anys després, que arrenca ja demà mateix i ho farà amb el nouvingut, el Bàsquet Girona, que ahir va confirmar la inscripció del president, propietari i jugador Marc Gasol, que tornarà a l'ACB i que rep ni més ni menys el Bàsquet Girona, el vigent campió d'aquesta ACB i també de la Supercopa Espanyola diumenge passat a la final contra el Barça, el Real Madrid. Aquí a l'enjoc hem analitzat aquesta arrencada d'ACB amb un exjugador històric com Roman Montañez, jugador d'aquella Casbayo Girona el 2007-2008, amb Marc Gasol a les seves files i també històric jugador del Manresa. Per a Montañez, el Girona tindrà moltes coses a dir. L'escoltem.
Bueno, anem a veure. Girona ara mateix està carregada d'il·lusions, no? D'il·lusions de tornar a l'ACB, amb el que va costar la temporada passada pujar de l'aeroport en una Final Four a Girona que va ser tot un èxit, i amb, bueno, amb un president que per fi ja pot ser també jugador, que és Marc Gasol, i bueno, jo crec que hi ha molta confiança en el projecte, a la banqueta un entrenador com Aito García Reneses. Jo crec que aquesta altra temporada, doncs bueno, jo crec que els jugadors que han vingut nous s'han anat adaptant.
El Román Montañez, que més enllà d'aquest bàsquet Girona-Real Madrid que obre la temporada, la jornada, la primera la temporada, Montañez també ens ha donat el seu punt de vista dels altres equips catalans d'aquesta ACB. Primer, evidentment, del seu Manresa.
La renovació de Pedro bàsica, per continuar amb la mateixa línia, un equip que té les idees molt clares a l'hora d'atacar i a l'hora de defensar, un equip que jugarà molt ràpid, que jo crec que les incorporacions segueixen una mica la línia dels jugadors que hi havia l'any passat com a característiques, tot i que, clar, són jugadors diferents, però ja s'ha vist en aquesta pretemporada que serà un equip molt guerriller, serà un equip molt dur de guanyar i que posarà un ritme frenètic. I, a més, jo crec que ha fet incorporacions molt, molt interessants.
Això pel que fa al Baxi Manresa, que jugarà dijous, i també sobre el Barça, que ve de perdre diumenge, recordem, a la pròrroga de la final de la Supercopa d'Espanya contra el Madrid, i de la Penya, que ve de ser tercer l'any passat a la CB. Això és el que pensa Montañez.
Està clar que el Barça adopta a tots els títols. Bueno, va perdre la pròrroga a la Supercopa, però ja es va veure una mica, no? I, a més, va perdre la Supercopa sense Mirotić, sense Higgins, amb Satoranski, doncs encara no segurament al seu 100%. Jo crec que serà un equip que, vulguis o no, ha d'estar per guanyar tot. I la Penya anem a veure, no? Jo crec que ha canviat relativament poc l'equip, incorporacions interessants, com el tirador, com Gay, com Melesson, que crec que pot ser una sorpresa positiva per la Penya, després d'arribar d'Obradoiro. I crec que és un equip que ja crec que està afiançat en aquestes posicions de play-offs. No sé si serà capaç d'igualar la temporada passada a nivell de classificació, però jo crec que serà un equip molt tenir en compte i que donarà sorpreses.
Demà arrenca, com dèiem, una temporada històrica per al bàsquet català amb quatre equips catalans a la CB: Barça, Joventut, Manresa i Girona, que obre la primera jornada demà a Fontejau, rebent tot un Real Madrid a les 9 de la nit. Dijous, el Baxi Manresa rep el Lenovo Tenerife a les 9 al Nou Congost, i divendres el Barça visita la pista del Gran Canària i el Joventut rebrà el Bilbao Bàsquet. Recordem també que hi haurà tres equips catalans també a la Lliga Femenina: Esperoni Girona, Cadí la Seu i Barça Club Bàsquet Sant Feliueng. I una última hora, més problemes, en aquest cas de futbol, per al Barça. Bellerín ha notat una punxada, una molèstia en fer un canvi de direcció durant l'entrenament. Veurem si és una lesió o pot estar disponible. Recordem, Bellerín se sumaria a les lesions ja, sobretot en la seva posició, de Ronald Araujo i Jules Koundé, confirmades les lesions més greus, i també les molèsties de Frenkie de Jong, el migcampista neerlandès, i el davanter també neerlandès, Memphis Depay. Veurem aquesta notícia, aquesta informació que avancen els companys de la cadena SER. Parlem ara amb un subcampió mundial aquest cap de setmana passat a la República Txeca, el serinyanenc Aleix García, que juntament amb el seu company, el gallec Rodrigo Conde, ha guanyat la plata en doble escull al Mundial de Rem. Conde i García, que ja s'havien proclamat subcampions d'Europa a Munic i que repeteixen lloc al podi al Mundial per darrere els francesos Hugo Bocheron i Mathieu Androdias. Aleix García, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'l en joc.
Hola, primer de tot moltes gràcies i res, doncs ha estat un honor poder estar aquí i explicar una mica com ha estat aquesta experiència.
Enhorabona, com dèiem, per aquesta plata, això.
Sí, moltíssimes gràcies. Ja, doncs, encara estic aquí una mica de ressaca emocional.
Anava a preguntar justament això, hores després d'aquesta segona posició, quin sabor de boca deixa, ara ja païda?
Pues molt gratificant, no?, perquè ha estat un objectiu que a principi de temporada era poc realista. Nosaltres érem conscients que volíem estar lluitant entre els 8-10 primers, però, bueno, durant la temporada hem fet un salt enorme a nivell de velocitat i de compenetració, i a les Copes del Món vam concentrar alguna medalla i vam veure que podia ser així, i hem estat tot l'estiu entrenant molt dur. I, bueno, doncs, a l'any acabat la temporada amb aquesta medalla de plata, doncs, ha sigut molt gratificant i un orgull per tots nosaltres.
Anar a preguntar justament això. Pel que em deies, no us esperàveu aquest resultat?
No, l'any passat vam començar a entrenar aquesta embarcació, el doble escull, amb en Rodrigo, no?, el meu company, per la classificatòria de Tòquio. Ens vam quedar tan sols un segon de classificar, no? També vam tenir molt poc temps per preparar-ho, però, bueno, va ser un cop una mica dur, perquè doncs ens feia moltíssima il·lusió, era tot un somni, tot i que era bastant complicat i més siguin tan jove escenari. Però bueno, això l'únic que va fer va ser despertar aquesta ànsia nostra de voler estar a París i ara només participar, sinó ir per aquesta medalla. I durant aquesta temporada, cada un dels entrenos durant cada dia, doncs, amb aquesta mentalitat, no?, de voler millorar tot el possible per estar lluitant a dalt de tot. I un cop, doncs, veure'ns amb aquests temps, doncs, agafar-nos aquesta medalla, aquesta posició i no deixar-la anar.
Sou una parella molt jove, ho deies ara fa poc més d'un any que remeu junts. Quins objectius us marqueu o fins on creieu que podeu arribar?
Bueno, doncs ara mateix ens hem posicionat, no?, darrere dels campions olímpics i hem guanyat els que l'any passat van quedar subcampions també, doncs ara mateix doncs, volem mantenir aquesta posició, aquesta plata, i res, doncs, ara no ens posem límit, després de tot el que hem aconseguit en tan poc de temps, doncs l'únic que volem és seguir somiant amb aquesta medalla d'or i seguir escalant per això, perquè cap país ens superi, però nosaltres superar els francesos.
Discurs ambiciós, per tant. Parlant de la final en concret de diumenge, potser a la part mitja us costa més, però gran inici, sobretot gran final, en què vau tornar a avançar a la parella australiana, que va quedar finalment tercera. Ho treballeu així, aquest tipus de regata?
Sí, nosaltres, dins de la categoria, som els més petits, tant d'edat com de pes. No? No, la gent sempre són, físicament, estan bastant més forts, per això en el centre de regata són bastant més ràpids. Però bueno, nosaltres som conscients que els nostres punts forts són la sortida i el final, no? I el que ens interessava era, al mig de la regata, no perdre el contacte amb els d'Austràlia, perquè sabíem que a l'esprint final érem capaços de passar-los, just aprofitar d'això i entrar els francesos, no? Però bueno, sí que ells van demostrar ser superiors, i la primera part la van fer molt més ràpida que nosaltres, i no ens va donar temps a atrapar-los.
Tot i que vau estar a prop. Entenc que ara, més enllà, ho deies una mica, més enllà de gaudir aquesta plata mundial, evidentment, ara ja el que ha posat en la cita olímpica en París, també en el Mundial Preolímpic de l'any que ve, però entenc que per ara, també, després de l'esforç, com deies, del Mundial i d'aquesta temporada, toca descansar una mica.
Sí, ha fet una temporada llarga d'un any i dos mesos, no? I, bueno, ara sí que és una mica important desconnectar dues setmanetes de tot això, perquè al cap i a la fi el nivell fatiga molt, ja no només a nivell físic, sinó a nivell mental, no? De cada dia tota la pressió que tenim, també coses que hem de renunciar, no? A nivell de no poder anar de viatge o molts privilegis que no podem tenir, però bueno, també és per la nostra feina, i aquestes setmanes aprofitar per desconnectar una mica, però bueno, també una mica amb els peus a terra, no? I que d'aquí poc tornem a treballar per seguir aconseguint aquests objectius.
Com deies, dues setmanetes de descans, però com encareu també aquests gairebé dos anys de preparació fins als Jocs?
Pues una mica com hem fet fins ara, no? Doncs sempre ser molt conscients que és molt important cada un dels entrenos de la temporada, sobretot a l'hivern, durant l'any, no?, que és el més dur, la part on no tenim competicions i on fem molt treball de fons, on anem a fer nevada, a entrenar amb altura. És molt important aquesta part, que és com la més avorrida, la més dura, però sí que és el que ens fa treure tota aquesta força física dins de la regata, no? Seguim quedant amb molta il·lusió i amb molt de treball aquests dos anys.
I acabo, després de les plates europea i mundial, entenc que, ho deies també abans, no us voleu conformar i anar per l'oro internacional, ja.
Sí, sí. Nosaltres somiem amb això des que som petits, des que vam començar, no? És algo molt important, però bueno, ara, havent estat tan a prop d'aquesta medalla d'or i veient que és possible, doncs encara més gran és més motivació, que l'objectiu clar és la medalla d'or i no ens conformem amb altra cosa.
Discurs ambiciós, per tant, de l'actual plata en doble escull del Mundial de Rem en la final disputada aquest cap de setmana a la República Txeca, el serenyanenc Aleix García, que l'hem felicitat i hem parlat amb ell d'aquest Mundial i també de pròxims objectius i de pròxims projectes esportius. Enhorabona, Aleix, pel subcampionat i moltes gràcies per futures competicions, com deien, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer, que vagi molt bé.
Parlem ara de waterpolo. Es va definir el quadre final de les Copes Catalunya femenina i masculina de waterpolo. En categoria masculina, avui a les 9 de la nit, anada dels quarts de final entre el CNB, el Club Natació Barcelona i el Club Natació Catalunya, qui guanya aquesta eliminatòria s'enfrontarà contra el vencedor del Sabadell Sant Andreu. Avantatge per als ballestans de moment, que van guanyar l'anada 16-10. La tornada serà demà. I a l'altra banda del quadre, demà s'enfronten per primera vegada l'Atlètic Barceloneta i el Centre Natació Mataró, mentre que avui es decidirà el primer semifinalista, que sortirà del duel entre el Club Natació Terrassa i el Club Esportiu Mediterrani. L'enfrontament començarà a 8:45 del vespre. La prèvia des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Club Natació Terrassa busca el bitllet per les semifinals o per la fase final de la Copa Catalunya després de forçar un empat a 10 en el partit d'anada. El conjunt agarenc, el conjunt de Didac Covacho, busca bitllet per aquesta fase final. Un partit que s'espera molt igualat, semblant al partit de tornada, i on els agarencs esperen oferir la seva millor versió en el que serà la presentació davant dels seus aficionats. Una temporada molt il·lusionant pel Club Natació Terrassa, no tan sols per la competició casolana, sinó també per el fet d'haver perdut alguna peça important en el seu equip, com és el cas d'Òscar Aguilar, retirat, i també la d'Alberto Barroso, que ha marxat de l'entitat agarenca. Tot i així, els jugadors que pugen de la Pedrera volen oferir la seva millor versió aquesta nit davant el Mediterrani. 8:45 del vespre a la piscina de l'Àrea Olímpica.
Gràcies, Miqui. Ho seguirem. I en categoria femenina, també en aquesta Copa Catalunya de Waterpolo, aquest vespre juga la tornada dels quarts de final entre Mataró i Sant Andreu. Serà la primera vegada que el centre de natació jugui amb la tota, el centre de natació Mataró, jugui amb tota la plantilla disponible, ja sense Marta Bach, recordem, que ha deixat el Waterpolo. Avui, per primer cop, veurem el que pot donar de si el potencial ofensiu de l'equip, amb Sílvia Avegno i Rita Castelli, Simone van der Kratz, a més d'Anny Espar. En té més detalls de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Avui és dia de partit a la piscina olímpica del centre natació Mataró. A partir de 8:45 del vespre, l'equip absolut femení del club juga el seu primer partit oficial de la temporada com a local. Les mataronines venen de jugar dissabte el primer duel de la temporada a la Pere Serrat de Barcelona contra el Sant Andreu. Un partit que va servir com a presa de contacte i que va afrontar amb baixes, guanyant-lo per 5-7, amb parcials d'1-2, 2-4, 2-0 i 0-1. Des d'ahir, la plantilla mataronina ja està al complet amb l'arribada d'Anny Espar, Vivian Sevenich i Simon van der Kratz. El tècnic, Dani Ballart, espera veure un Mataró més resolutiu en la tornada d'aquesta eliminatòria de Copa Catalunya davant el conjunt barceloní.
Així que avui segurament veurem un altre Mataró, un millor Mataró, degut a que l'Anny, la Vivian i la Simon es van reincorporar ahir en els entrenaments, i això fa doncs, que el coneixement de l'equip i de l'estil de jugar doncs, vagi més amunt, i a l'hora de fluir, fluirem molt millor.
Qui sí que va debutar dissabte a Barcelona van ser la italiana Sílvia Avegno i la hongaresa Rita Castelli, que es van estrenar amb un gol en el seu primer partit oficial. La màxima golejadora del Mataró amb 2 gols va ser la nova capitana de l'equip, Clara Cambrai.
Gràcies, Josep Maria. Ho seguirem. També avui es juga el partit d'anada d'aquests quarts d'entre Mediterrani i Barceloneta, mentre que també s'incideix el partit de tornada, en aquest cas l'enfrontament entre el Club Natació Catalunya i el Club Natació Sabadell. A priori, amb molt avantatge, un duel de tràmit per a les vallesanes, que ja van guanyar 23-5 a l'anada. Ràdio Sabadell, Adrià Royo, bon dia.
Bon dia. L'Estalpul Natació Sabadell, un dels clars candidats al títol, disputa aquest vespre la tornada dels quarts de final de la Copa Catalunya de waterpolo femení. Després de superar ja en el primer partit de l'eliminatòria al Catalunya per 23-5 a Can Llong, avui a Can Toda, a 8:45 del vespre, toca l'intranscendent segon enfrontament de la sèrie. Les de David Palma tenen més que encarrilat el passi a les semifinals. De fet, ahir mateix, tres de les jugadores de l'equip sabadellenc que estaven a Sevilla a la Gala Nacional de l'Esport, duta a terme a Dos Hermanes. Eren Judit Forca, Maica García i també una de les noves incorporacions d'aquest estiu, Paula Leyton. Pel que fa a les altres eliminatòries d'aquesta Copa Catalunya, només s'ha jugat el primer partit del Sant Andreu 5, Mataró 7. Falta la tornada i sobretot els dos partits entre avui i demà del Mediterrani Barceloneta i del Rubí Terrassa. La final a 4 es durà a terme aquest cap de setmana a les instal·lacions del Montjuïc a Barcelona, la final prevista per diumenge a les 3.
Y I abans d'acabar Futbol Sala, avui dia de Copa del Rei de Futbol Sala, en aquesta segona ronda hi participen els 20 equips classificats de la primera i els 8 exempts. Un d'ells és el futsal Marlex Mataró, que vol, com a mínim, igualar la seva millor participació a la Copa, aconseguida, recordem, el 2020, quan va perdre els 16 de final contra l'Indústria Santa Coloma, un dels dos catalans de la primera divisió masculina. Tornem a Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El futsal Marlex Mataró juga aquest vespre el partit de la segona ronda de la Copa del Rei. Després de quedar exempt de la primera, avui l'expedició mataronina es desplaça fins a Mallorca per jugar davant l'urbanitzacions Grupo Ossa del Llucmajor. El conjunt balear, que milita a la tercera divisió de futbol sala, ve de guanyar el Mislata 1-0 en el partit de la primera ronda. Un desplaçament complicat per un equip no professional. L'expedició mataronina marxa avui a les 5 de la tarda i torna a les 11 de la nit. Ho farà amb les baixes per lesió de Pol Tolrà i Llibert Canal i tres baixes més que no es poden desplaçar per motius laborals. Un dels que sí que es desplaça és Miquel Soler, que explica que el club té opcions als equips inferiors per plantar cara i tornar amb la classificació.
Si no pot anar tota la plantilla, tenim un filial de qualitat, juvenils, vull dir, gent anirem segur, es competirà i es farà un gran partit, això de sobres, més els que estiguem del primer equip.
En el record dels aficionats del futsal, l'any 2020, l'any de la pandèmia, la disputa dels setzens contra l'Indústria Santa Coloma. Per arribar-hi, va derrotar en la primera eliminatòria el Bellesport de l'Hospitalet, va quedar exempt de la segona i va guanyar la tercera ronda al Ribes de Madrid d'una categoria superior. Un bon resultat a la Copa serviria per reconduir l'inici de la competició de Lliga, on el futsal Marlex Mataró no ha començat gaire bé. Derrota a casa contra el Cerdanyola i empat a la pista del Ripollet, que el deixen de moment lluny de les places de playoff descens a la segona divisió.
Gràcies, Josep Maria. Això pel que fa a la Copa del Rei de Futbol Sala. I abans d'acabar, un parell de punts recordatoris de lesions ja confirmades en futbol 11, en aquest cas en futbol masculí del Barça, jugadors del Barça, que va confirmar, com dèiem, les lesions de Ronald Araujo, Memphis i De Jong. També es va lesionar amb la seva selecció, recordem, el central francès Jules Koundé, el bíceps femoral de la cuixa esquerra. De Jong és el cas... volíem dir, Araujo és el cas més greu, ara sí, que va patir amb la lesió que va patir el primer minut de partit amb la seva selecció, amb una evolució del tendó de l'adductor de la cuixa dreta que el farà passar pel quiròfan. Avui mateix ha viatjat cap a Turku, a Finlàndia, on serà intervingut pel doctor Lasse Lempainen, el qui va operar ja a Dembélé i a Sergi Roberto, entre d'altres, i per una lesió que el deixarà fora amb tota probabilitat del Mundial de Qatar de novembre, i veurem si pot tornar a jugar amb el Barça abans que acabi aquest any. També han estat lesionats, també muscularment, Frenkie de Jong i Memphis Depay, els dos neerlandesos, que van jugar amb els Països Baixos amb la seva selecció i ja estan a Barcelona. I també, segons han estat els companys de la cadena Ser, ha tingut una punxada, ha tingut molèsties Héctor Bellerín, també, que al final, com dèiem, perilla la plaça de la posició de lateral dret per al Futbol Club Barcelona. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzo, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Venim de nou, clar que no teníem prou. Tota la set per calmar i una fam de por. Mala herba mai mor, creix i lent i trau la flor. Per molt que la tallen, rebrota dins del cor. Venim per ser, pare la deriva, sala la ferida. Via escapatòria on este caos ens eixida. Digue-li, digue-li que arriba. Esa o, esa, salut i rebel·lia. Que rode la bola, que vinga la llum. Que torne la danza d'esta al mes al sud. Que mi el set fa la llengua flama. Ganes de sentir-vos dinamitar de nou la plaça. Set fa la llengua flama. La veu ben esmolada, el dit sempre la llaca. Set fa.
fam, la llengua en flama. Ganes de sentir vos dinamitar de nou la plaça. Set, fam, la llengua en flama. La veu ben esmolada, el ritxem de la llaca. La sola plana, el pas pesat, a cai tartana, l'alforja plena de forats, però el cor mana. Ara demana una altra bala, altra tornada, una veu esperançada, més traia, més para, mera l'amore que ho para.
Que rode la mona, que vinga la llum, que torne la dansa des del més al llum. Tenies set, fam, la llengua en flama, ganes de sentir vos dinamitar de nou la plaça. Set, fam, la llengua en flama, la veu ben esmolada, el ditxel de la llaca. Set, fam, la llengua en flama, ganes de sentir vos dinamitar de nou la plaça. Set, fam, la llengua en flama, la veu ben esmolada, el ditxel de la llaca.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La crisi i l'escalada de preus protagonitzen l'inici del debat de política general. El president Pere Aragonès ha anunciat un pla de 300 milions d'euros amb ajudes a estudiants, bonificacions al lloguer fins als 36 anys, l'increment d'un 50% del bo social tèrmic o l'extensió de la T-Jove fins als 30 anys.
Presentem un escut social per a famílies i per joves, per a persones vulnerables, destinat a empreses i emprenedors, i per fer un salt endavant en la transició energètica. Perquè les respostes a les urgències d'avui, com la guerra, la crisi, la inflació, l'augment dels preus de l'energia, s'han de fer pensant en el món que volem tenir demà.
Un debat que també té un vessant sobiranista davant la mà estesa d'Aragonès a eixamplar la base de l'independentisme, que ha anomenat Acord de Claredat, i a la qual caldrà veure ara com respon Junts per Catalunya. És dimarts 27 de setembre de 2022 i tenim més titulars. La cistella de la compra augmenta un 15% en l'últim any, segons l'OCU, Sònia Kerr.
L'organització de consumidors